Que dur, aquesta, que dura aquesta situació de, dels restaurants, com tants altres sectors, és cert, però quan els escoltes i comproves com estan, Jordi Creus, bon dia.
Molt dura, hola, bon dia, duríssima per molts sectors, per molts sectors.
Perquè a més la gastronomia és cultura, també,
i
es troba a faltar doncs, aquesta aposta o aquest suport més decidit, aquestes ajudes directes, com ara demanava, tot un referent, i a més un referent cultural internacional també, com és l'Albert Adrià. Vinga, va, parlant de referents, demà farà 250 anys que va néixer a Alemanya un dels personatges més influents, més importants de la història de la música, que és Beethoven. Què en destacaries d'en Beethoven, Jordi?
Bueno, sobretot la seva personalitat, és a dir, Beethoven és precisament la seva personalitat la que li permet trencar tots els esquemes de la música. És a dir, els entesos diuen que Beethoven va ser l'últim gran clàssic i el primer gran romàntic, per tant és un home que excel·leix amb el classicisme, però que supera el classicisme i que es permet canviar completament la manera de fer música. A veure, 250 anys després del seu naixement, gairebé 200 anys després de la seva mort, a tothom li sona Beethoven i a tothom li sona la seva música.
Sí, o li hauria de sonar, si més no.
Sí.
Vinga, doncs anem a repassar una mica la història de Beethoven. Ja sabeu la mecànica d'aquest espai que ens porta cada setmana en Jordi Creus. En algun moment us farem una pregunta, haureu d'encertar si és certa o falsa l'afirmació que ens fa en Jordi Creus. Vinga, comencem. Per Elisa, com era en Beethoven quan era jove, quan era petit, els primers anys?
Doncs ell va ser un nen amb una infància molt dura, una infància plena de privacions, de càstigs, amb una família amb permanents problemes econòmics. El seu nom indica doncs, la seva procedència flamenca, aquest van Beethoven, és a dir, ell no hauria de ser conegut com a Beethoven, hauria de ser conegut com a van Beethoven, com Van Gaal, com Jean-Claude Van Damme, com Van Basten, etc. O sigui, però el coneixem com a Beethoven i no com a van Beethoven, que és com hauria de ser. El seu pare, Johann van Beethoven, era músic, també ho havia sigut el seu avi, i el seu pare era un músic mediocre, que sempre va voler que el seu fill fos el geni que ell no havia pogut ser, i això li va comportar molts problemes al nen Beethoven, no? Ell volia que fos tan famós com el més famós d'aquella època, que era Mozart.
Carai.
Aleshores era molt estricte amb el nen, el feia estudiar música totes hores, però totes hores vull dir totes hores, de dia i de nit. És a dir, era el pare, que era un peça, igual arribava borratxo a la nit i feia aixecar el nen del llit a practicar, a practicar, a practicar.
Sí, era una tortura, directament.
Era una tortura, fins al punt que aquest nen, amb 7 anys, era un geni realment, ja va fer el seu primer concert a Colònia, i el pare va enganyar que tingués 7 anys per fer veure que en tenia 6, com Mozart quan va debutar. És a dir, era un nen que molt preparat evidentment per la música, però que va patir molt a casa, però de totes maneres tan practicar, sumat al seu talent, als 17 anys ja era un músic brillant, molt més del que hauria pogut ser mai el seu pare.
Per tant, als 17 anys ja fa el primer viatge, a més és a Viena, que és la meca de la música.
Sí, un noble molt ric, que és el comte Wallenstein, li paga el viatge a Viena. Per què? Perquè perfecciona els seus coneixements de música i a la vegada perquè conegui el gran geni, a Mozart. No està clar que es conegués, hi ha versions que diuen que es van conèixer d'una manera fugaç i versions que diuen que no, però el cert és que ell va poder estar menys temps del previst a Viena aprenent música perquè la seva mare va emmalaltir i aquest pare, sempre present a la seva vida, el va obligar a tornar a Bonn. Poc després de tornar a Bonn, la seva mare va morir. El seu pare, doncs, que sempre anava borratxo i que era, com deia, un peça, va ser tancat a la presó, amb la qual el pobre Ludwig van Beethoven es va haver d'encarregar de mantenir els seus dos fills, els seus dos germans més petits. Ell treballava de violinista en una orquestra i quan acabava de fer classes de piano, és a dir, no parava per poder mantenir a la família. Fins que 5 anys després el seu pare va morir, per ell se li va obrir la llum amb la mort del seu pare i va tenir una segona oportunitat de redreçar la seva vida.
I va tornar a Viena, no?
I tant, i a més amb una condició molt especial, que és que quan ell va tornar a Viena es va trobar que el tron estava buit, perquè el rei de la música, que era Mozart, havia mort l'any anterior. I Beethoven ja no es mouria més de Viena. I a Viena, Beethoven va revolucionar el món de la música. Fins aquell moment, Mozart inclòs, els músics estaven al servei dels nobles, estaven al servei dels prínceps. Eren músics que feien música per encàrrec, el que els deien que fessin. Amb Beethoven, això és molt diferent. Beethoven diu, no, jo sóc un artista i els artistes
crear, no?
Fan la música que volen i no la música que els diuen els altres. Per exemple, Mozart. El gran rei Mozart doncs, era molt conegut, però ell podia fer un concert per un príncep, però després anar a sopar i havia d'anar a sopar amb els criats. O sigui, era un criat més, en realitat, per més que fos un geni. I Beethoven trenca amb tot això. Ell va fer una música diferent, va fer la música que li venia de gust a ell, no sempre l'entenien, no sempre la gent que anava als seus concerts entenien el que feia, hi havia vegades doncs, que no se l'acabava d'entendre, feia concerts de 4 hores i més, una cosa inaudita, mai vista, i si veia que la gent es distreia, parava el concert i els esbroncava sense cap tipus de problema. Les seues peces, a més, eren molt cares d'interpretar, o sigui, un altre problema afegit, i eren molt difícils pels músics, el qual els músics també revoltaven, perquè no volien tocar això de Beethoven, per era complicat. Però també és veritat que hi havia un grup de nobles que l'adoraven, que el creien amb ell i que li aportaven el coixí econòmic per poder viure amb el mínim de dignitat.
I llavors, el gran tret diferenciador de Beethoven, entre d'altres, és que es va quedar sord.
Sí, ell es va anar quedant sord de manera gradual, no va ser de cop, però, per exemple, l'any 1802, amb 32 anys, ell ja hi sent molt poc. I, precisament, amb aquesta edat és quan envia una carta als seus dos germans, el testament de Helgenstadt, que es diu, que és una carta, si la poden trobar, preciosa de llegir, on es mostra molt preocupat per la seva sordesa. Què fa Beethoven? Doncs primer intentau amagar tant com pot, però finalment es va haver d'adaptar a la realitat, es va haver de posar com una espècie de trompetera a l'orella, la posava sobre el piano per poder sentir la vibració. Era un home que vivia per la música, que tenia molts problemes de relació, que estava molt tancat sobre ell mateix, amb la sordesa, tot això encara s'accentua més. Ell es va plantejar el suïcidi diverses vegades a la seva vida, ell mateix ho explica, però ell mateix diu també que va ser l'art que li va impedir de suïcidar-se, perquè ell tenia una missió a la vida. La missió era, amb aquesta música que ell feia, transformar el món. I això per ell era molt important, perquè estem en una època molt convulsa, en l'època de les revolucions.
Home, Déu-n'hi-do, com a repte no s'hi posava per poc,
No.
Vinga, es pot deslligar Beethoven d'aquesta època a la que et refereixes, aquesta època d'una Europa convulsa, de les revolucions? Estan lligats?
Sí, perquè ell és un producte d'aquesta època i ell juga activament aquest paper. Ell és un gran admirador de la Revolució Francesa, creu que el món ha de canviar cap aquí, cap on va la Revolució Francesa, i és un gran admirador també d'un personatge clau de l'època, que és Napoleó Bonaparte. De fet, la seva tercera sinfonia, l'Heroica, que sentim ara de fons, s'havia de titular precisament Bonaparte, però Beethoven va tenir una gran decepció amb Bonaparte l'any 1804, quan ell es va autoproclamar emperador. El músic es va sentir traït, va qualificar el seu anteriorment admirat Napoleó de tirà i va esborrar amb tanta ràbia el títol de la partitura que diu que va trencar el llapis.
Carai.
Es diu. Finalment, el nom d'aquesta tercera sinfonia, que havia de ser, com dic, Bonaparte, va ser Sinfonia Heroica composta per festejar el record d'un gran home. Sense noms.
Un sinònim.
Referir-se a ningú. Sí, sí.
I finalment Beethoven va morir també a Viena.
Sí, va morir a Viena als 57 anys, ell era un home de salut molt, molt fràgil, la mort de Beethoven també.
Molt jove.
Explica, sí. Mm. Bueno, l'època no és tan jove, però sí. Però la seva mort també explica una mica el personatge, o sigui, aquest artista que supera el músic. Per exemple, quan va morir Mozart, va morir i va ser enterrat pràcticament sol i dipositat en una fossa comuna sense companyia. Quan va morir Beethoven, van sortir milers i milers de persones d'aquesta Viena que havia oblidat a Mozart, van sortir al carrer a acomiadar amb aquest gran músic i amb aquest gran artista que era Beethoven, com si fos una estrella de rock de l'actualitat. Mai abans cap artista havia rebut aquesta atenció. I l'obra que el va acompanyar amb el seu quan va morir és aquesta que estem
sentint. Aquest Rèquiem, dies ira.
Aquest magnífic Rèquiem de Mozart. Mozart, per tant, com a darrer homenatge, el seu pare, Johann van Beethoven, aquell home borratxo, follonero i maltractador del seu fill, n'hauria estat orgullós.
Ai, mira, ens podríem quedar escoltant el Rèquiem, eh? Val, deixem una mica més, mentre plantegem la pregunta del joc que ens planteja el Jordi Creus, i és que em fas dubtar, avui? És veritat o és mentida que Beethoven va voler dedicar una de les seves sinfonies a Napoleó Bonaparte? Podeu trucar al 93-201-7474 per concursar. És veritat o és mentida que Beethoven va voler dedicar una de les seves sinfonies a Napoleó? Ara tornem.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosell.
Podem saludar ja també el Quico Sallés, que el tenim en línia des de Madrid. Hola, Quico, bon dia.
Què tal? Molt bon dia, com esteu?
Molt bé,
bon
mira, aquí parlant de Beethoven, amb la banda sonora de Beethoven i de Mozart, també, que ens ha posat ara el Rèquiem el Jordi Creus, i amb aquesta pregunta que ens planteja avui, i és si és cert o no que Beethoven va voler dedicar una de les seves sinfonies a Napoleó Bonaparte.
És veritat, és veritat. És veritat, és una obra que va escriure a Viena l'any 1803 i estava evident, i estava certament inicialment dedicada a Napoleó Bonaparte, en un moment en què Napoleó estava en guerra contra les potències de l'antic règim, entre elles Àustria. Per a Beethoven, Napoleó era l'home que havia d'alliberar Europa, però després, l'any 1804, quan es va proclamar o quan es va autoproclamar emperador, el va decebre de tal manera que el músic el va qualificar de tirà i el va esborrar, i va esborrar el seu nom d'aquesta tercera sinfonia.
Doncs mira, el premi, que és la subscripció d'un any a la revista Sapiens, és per la Montse de Sabadell, és la guanyadora d'avui, que és dimarts. Per tant, enhorabona, Montse, per encertar-la i per endur-te aquesta subscripció.